i 9 minuts del matí. A aquesta hora saludem el professor i músic Xavier Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb programa en mà del cicle 60 minuts a Victòria.
Sí, aquest és el programa que veus aquí, que del concert que vam celebrar la setmana passada.
No sé si aquesta catifa al final va canviar de color.
Va canviant de color.
De vermella a verd.
La primera la vas veure vermella, ara és verda, va canviant de color. Segons, el missatge del color se m'escapa.
El és verd esperança,
el verd esperança,
no? Esperança pel món de la música.
Pel món de la música
i de la cultura.
I de la cultura, especialment. Escolta, i aquest concert, com passa cada any, és un concert que nosaltres titulem Santa Cecília, Música Solidària, perquè sempre intentem que vagi relacionat amb alguna ONG o amb alguna institució que permet que la gent que hi va faci un donatiu per alguna causa en concret, una cosa que ara els vols de Nadal tornarà a ressorgir amb totes les maratons i tot el tema aquest. I aleshores nosaltres aquest any els membres de la comissió que organitzen aquest concert es van posar en contacte amb una institució que treballa a benefici i solidaritat amb els nens esclaus. I això dels nens esclaus sona com una mena de cosa molt... La veritat, sempre n'hem sentit a parlar, de que hi ha nens esclaus, així, però vaja,
frívol.
És una mica frívol, no sé si frívol, però una cosa com llunyana, exòtica, de països del tercer món, també, i així.
Però i ja després, va per consciències.
I també va per consciències, i el que dius de tu, la frivolitat, és dir, bueno, doncs hi ha nens que treballen, o així, no? I aleshores, doncs ho vam relacionar amb aquesta causa, vam fer el concert, i el 21 de novembre, i aleshores va venir a saludar-nos i explicar-nos abans del concert la Eva Cabré, que la Eva Cabré és membre del moviment cultural cristià, que treballen amb solidaritat i per intentar denunciar totes les situacions d'esclavitud d'aquests nens. I ens va fer una xerrada prèvia al concert que la veritat és que a mi em va impactar molt per tota la informació, però és informació que tu la tens sota la consciència, diguem, no? I la veritat és que em va semblar tan interessant que li vaig proposar si podíem compartir avui el programa. Ja sé que parlar dels nens esclaus no és el meu tema, perquè jo vinc aquí sempre per gust de música, però per això l'hem convidat amb ella.
Aquest concert al final era...
I aquest concert era a benefici
del moviment cultural cristià.
D'això. I aleshores el que et proposo, Sergi, és que fem un programa com l'habitual, de tast musical, amb petites peces que van sonar aquell dia en el concert de Santa Cecília, i a més amb tota una colla de peces que d'alguna manera o altra et sorprendrà que tenen relació amb el món dels esclaus.
Doncs tot això... a més, hi sumem l'Eva
Cabré
com a convidada.
I sumem l'Eva, que em sembla que si vols
que
la podem
saludar. Ja. Bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia.
No sé si intueixes una mica com vas aconseguir tocar el Xavier, com deia, amb el teu missatge.
Sí, jo crec que sí que vam poder arribar a prendre consciència de que aquesta situació... cada vegada ens sembla que ens sobrepassa, és molt, molt important perquè ens hi parem un moment i veiem que, com deia el Xavier, té molta relació amb les nostres vides, moltíssima més del que ens pensem, no? I crec que sí, que va poder arribar la gent aquest missatge, sobretot de que ens hem de parar, hem d'escoltar aquesta realitat, igual que escoltem la música, i no girar l'esquena al problema que estan patint més de 400 milions de nens esclavitzats avui al món.
Eva, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta'm, mira, et proposo per començar i per anar obrint boca amb
sí.
aquest tema, que escoltem un fragment d'una peça. Primer l'escoltem i després et direm el títol de la peça, que et sorprendrà.
Molt bé.
Thank you.
deies, Xavier, li comentaves ara a l'Eva, que se sorprendria pel nom d'aquesta peça.
Sí, pel títol d'aquesta peça, perquè aquesta és una peça d'un compositor que es diu Arriaga, que és un compositor molt particular perquè va viure a principis del segle XIX, va néixer a Bilbao i va morir a París, i va morir amb 19 anys. I ell, després se'l va recuperar, perquè té un, malgrat que va viure 19-20 anys, va escriure una música molt interessant, molt, de molta qualitat, i va escriure una òpera, del qual acabem d'escoltar al principi de la seva obertura, que es diu Los Esclavos Felices. I deia que et sorprendia perquè és una música així que comença com molt lleugera i molt poc transcendent, i, bueno, i m'ha semblat que era un bon motiu per començar a parlar amb tu, Eva, perquè de Esclavos Felices, res de res.
Res de res.
I aleshores, un moviment com el vostre, diguem, quina és la vostra tasca per intentar desemmascarar, diguem, o fer arribar a la gent tot aquest problema de l'esclavitud?
Mm-hmm. Doncs mireu, el Moviment Cultural Cristià és una associació de laics dins l'església, som laics cristians, que el que intentem amb la nostra tasca i la campanya que ara us faré breument 5 cèntims que duem a terme fa més de 25 anys, intentem la creació d'una opinió pública solidària i, com tu deies, desemmascarar quines són aquestes realitats que està patint, malauradament, la majoria de la humanitat, com la dada que dèiem de 400 milions de nens esclaus, i intentem desemmascarar sobretot quines són les causes que estan generant aquest patiment avui al món i no girar l'esquena. Llavors la nostra tasca és fonamentalment de promoció personal, cultural, social, doncs d'aquesta cultura solidària tan necessària per ser conscients del món en què vivim i plantejar-nos quines són les respostes, que en són moltes, que podem donar. I la campanya que duem a terme, que es diu Campanya per la Justícia en les Relacions Nord-Sud, és una campanya que a més porta el subtítol de No mataràs, perquè entenem que estem dins una cultura de contrària a la vida, no? I crec que és un exemple el fet de que existeixin avui al segle XXI doncs, aquesta barbaritat de nens esclavitzats. I és una campanya que, com us deia, fa més de 25 anys que estem duent a terme i que ha donat els seus fruits a nivell de la consciència solidària de la societat, a nivell doncs, de que aparegui el tema de l'esclavitud infantil en llibres de text i moltes altres, molts altres passos, no?, que ha pogut donar la societat, i també en entendre que tot això és fruit d'un robatori i expoli permanent als països empobrits.
Escolta'm, perquè quan dius això de l'expoli, sí. Jo crec que hi ha un malentès, em va semblar entendre en el que tu deies, un malentès important, perquè moltes vegades es fa veure i que hi ha nens que treballen quan en realitat estan explotats. És a dir, que l'Organització Internacional del Treball en alguns els qualifica com de treballadors, però segons quines condicions es donguin, això no es pot dir treball, no se li pot dir treball.
Efectivament. Nosaltres, un dels primers missatges que fa molts anys que ja estem transmetent a la societat és trencar l'associació de nens treballadors amb la situació actual dels nens esclavitzats al món. No podem dir, és una hipocresia, és una salvatjada dir que són nens treballadors, és a dir, nens que estan privats de l'educació, forçats a treballs perillosos, en jornades esgotadores de 10 i 14 hores diàries, allunyats de les seves famílies, sense drets, sotmesos a patrons que no tenen escrúpols. No podem parlar de nens treballadors que col·laborin doncs, al sosteniment de la família. No. Són nens esclavitzats, a més, amb una planificació de les multinacionals, a través de subcontractes, en tallers clandestins. Llavors això és una situació d'esclavitud en tota regla. Llavors això és el primer i més important, no parlar de nens treballadors, que és el que fan malauradament els organismes internacionals i moltes entitats doncs, que crec que, bueno, que hauríem d'intentar que es pogués fer aquest esforç conjunt de dir les coses pel seu nom, ni més ni menys. Són nens esclaus, no nens treballadors.
Em sembla que queda molt clar, Eva. Escolta, et proposo que escoltem un altre trosset de música que em sembla que també us sorprendrà que tingui alguna relació amb els esclaus.
Oh, yeah.
sabia, aquesta és una peça de Verdi.
De Verdi, del Nabucco, i que és el cor dels esclaus jueus. L'he posat perquè és una, també exemplifica una mica, és una peça que tothom ha escoltat un moment o altre, que tothom l'identifica amb el món de l'òpera, i que la tenim tan interioritzada que desconeixem que en aquell moment en l'escena hi ha doncs un cor d'esclaus jueus, evidentment totes les referències a l'esclavitud que hi poso no tenen a veure amb l'esclavitud de nens, però és igual, si més no, és la humiliació d'una persona que se sent ultratjada per l'esclavitud, no? Tant és l'edat, però és cert que tot això que explica l'Eva es fa més cru quan estem parlant de nens. Per exemple, l'altre dia Eva ens vas parlar del treball dels nens a les mines, és a dir, que em va semblar com una cosa esgarrifosa, perquè explicaves que hi havia nens que entraven a treballar quan sortien els adults i els feien treballar en unes condicions molt especials.
Sí, sí, us vaig comentar el cas de la Abigail, que en un dels estudis i dels llibres que hem publicat a les edicions Voz de los sin voz, doncs està explicat el testimoni d'aquesta nena, Abigail, una nena boliviana de 14 anys, que efectivament, com molts altres nens de Bolívia, les mines del Potosí, doncs entra totes les nits a les galeries, en una de les, bueno, una de les mines més perilloses i deteriorades del món, i ella empeny vagonetes carregades de roques durant 11 hores a canvi de 2 euros mensuals. 13.000 nens bolivians viuen aquesta situació, pateixen aquesta salvatjada. Aquests nens molen el mineral, tracten amb àcids i carreguen doncs aquests pesos a les seves espatlles, i entren doncs entorn a les 8 del vespre quan surten els treballadors, i per institucions com per exemple la OIT, no?, que dona una xifra molt més baixa del que realment és, no?, la de l'esclavitud infantil, amb aquests nens doncs no estan comptabilitzats perquè no formen part de les estadístiques. Són nens que fan un treball clandestí, doncs ja dic, entrant a les 8 del vespre i treballant tota la nit i penetrant en els túnels de les mines, on per tamany els adults no hi poden entrar, i aquests testimonis doncs són esgarrifosos. I parlem de noms i cognoms, persones concretes, que les xifres no ens facin despistar que estem parlant de la vida humana.
Això està molt clar.
Unes xifres que apuntes, Eva, les que donen l'Organització Internacional del Treball, que no s'agafen per enlloc.
Exacte, sí, només per dir-vos breument la dada, hi ha un informe global sobre el treball infantil, perquè ells, la OIT, l'Organització Internacional del Treball, li diu treball infantil, del 2012, que situa la xifra de nens esclaus en 168 milions i assenyala que ha baixat la xifra d'esclavitud infantil. Només aquesta dada, 168 milions, ja representa l'11% de la població infantil del planeta, o sigui que ja és una dada esgarrifosa. Però la OIT, i això és el que vam intentar transmetre, no, el dia de la xerrada al Consell de Santa Cecília, és que la OIT no contempla doncs a determinats sectors més de sector informal, no? Doncs com els nens netejadors de botes, els nens miners, els nens soldats, els nens boxejadors, nenes esclaves sexuals o del treball domèstic, etc. És a dir, es compta els sectors doncs agrícola, industrial, determinat sector serveis. Per tant, hi ha una realitat, i és que potser fins i tot 400 milions de nens esclaus és una xifra que se'ns pot quedar curta, i ja no per no dir doncs els nens que no estan registrats com a persones que estan vivint.
Com un cens.
Exacte.
Eva, et proposo ara que escoltem dues peces. Primer escoltarem una peça d'un compositor francès, de Gamo, i després escoltarem una cançó. I això ja veuràs que ens donarà peu a fer tota una sèrie de reflexions. Thank you.
Paulinet, es mora Paulinesima, passage des Quervées matin, qui était esclave en laissant puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant le sucre éteint de son sang, de son sang, daigné m'épargner de tout le reste.
Daigné
m'épargner de tout le reste.
Dues cançons, dues peces, ara deies Xavier, de
sí,
França.
De França, i que és molt interessant contrastar-les. La sí, primera, com deia, és de Gamó i és una peça de la seva òpera Les Ennes Galantes i això era la dansa per als esclaus africans. És a dir, que en aquella època, en el segle XVIII, pensem que aquesta òpera es va estrenar el 1735, l'esclavitud es banalitzava a Europa de tal manera que fins i tot en moltes òperes sortien esclaus com a protagonistes o com a actors secundaris, esclaus, és a dir, gent representant els esclaus. Però era una cosa que estava molt ben vista, era a dir, tenia un punt d'exòtic, i, aquesta és la primera peça. I la segona és del 1794 i és una cançó que es va estrenar i es va cantar per primer cop 4 dies després de la proclamació de l'abolició, sense cap mena de condicions, de l'esclavitud a totes les colònies franceses. És a dir, que és una cançó que el text ja ens parla del dret a la llibertat dels esclaus. I tot i que això trigaria a estendre's per tota Europa i que cada país va haver de fer la seva lluita i que fins i tot a Catalunya hi va haver esclaus de colonos que anaven a Cuba i tot això fins quasi al segle XX, una cosa espectacular també, doncs el tema és aquest contrast i a mi el que motivava la reflexió, Eva, era que en aquella època sortien protagonistes a les òperes encara com diguem banalitzant tot el món de l'esclavitud, i ara actualment també trobem que hi ha molta filmografia sobre el tema dels esclaus i encara hi ha una mica de nostàlgia del tema de l'esclavitud, sobretot de l'esclavitud dels negres a Amèrica, així. Hi ha pocs casos en els que es reflecteixi aquesta esclavitud actual. I en aquesta direcció, el cas de l'Iqbal Masif, que ens vas explicar, que és el protagonista d'una pel·lícula, m'agradaria que ens expliquessis una mica, perquè té a veure amb tot això, no? Amb com és vigent encara i com hi ha un nen pot acabar sent el protagonista d'una pel·lícula.
Sí, sí, la vida d'Iqbal Masif realment ens ha de remoure i fer pensar a tots, sobretot per un tema molt important, i és que vivim en una cultura en la qual se'ns vol fer creure que no es pot fer res davant de l'esclavitud, és a dir, que és un monstre tal que això no hi ha manera de resoldre-ho. I en aquesta mentalitat del no es pot fer res, quan parlem d'Iqbal Masif, jo crec que se'ns acaben de seguida els dubtes, no? Iqbal era un nen d'origen pakistaní que formava part de la minoria cristiana del seu país i va ser venut als 4 anys. Dic venut no perquè tingués pares que no l'estimessin, sinó venut per tot el tema de la màfia tapissera allà al Pakistà, doncs van enredar els seus pares oferint diners per la família, una família totalment empobrida, perquè Iqbal anés a treballar a uns tallers amb la idea doncs, que millorés la situació de la família. Evidentment aquesta no era la idea, sinó la idea era esclavitzar l'Iqbal com a milions de nens al món i mantenir aquest deute amb la família. La vida d'Iqbal el que té de particular i el que ens aporta és que Iqbal pren consciència en un moment donat, a una edat molt sent molt petit, no pren consciència de la seva situació d'explotat, de maltractat, d'oprimit. Aleshores, Iqbal coneix a una associació al Front d'Alliberament del Treball Forçat del Pakistan, una associació d'adults, una plataforma, un sindicat, que denunciava l'explotació dels nens i la injustícia que suposava aquesta realitat allà al Pakistan. Amb això ja podem veure que en els països empobrits els pobres s'associen i denuncien la seva situació, i això també ho hem de conèixer, el que ells estan fent i ens diuen. I Iqbal és alliberat finalment i comença tota una tasca amb 12 anys d'alliberar els seus iguals, a nens esclaus. Aleshores, la seva vida ens mostra que sí podem fer moltes coses per denunciar les causes de l'esclavitud infantil. I com a més important és el testimoni que ell ens dona a la seva vida, sabent que estava amenaçat de mort i que podien acabar amb la seva vida, igual va continuar aquesta lluita. I en un moment donat, doncs, la màfia tapissera de les noves catifes al Pakistan, el 16 d'abril l'any 95, quan tenia 12 anys, el va assassinar. Aleshores, ell va s'ha convertit doncs en una icona, no, de la denúncia i la lluita fins a perdre la vida, no? Fins a entregar la vida contra l'esclavitud infantil. I bueno, per compartir una mica, Iqbal volia ser advocat, fet va aprendre a llegir i escriure de més gran, i el que volia amb els seus estudis era poder treballar per l'erradicació, que crec que és aquest objectiu, i no n'hi pot haver cap altre davant l'esclavitud infantil que la seva erradicació.
Aquest és el cas, doncs, com dèiem, Xavier, que la mateixa Eva us va explicar el dia del concert de Santa Cecília.
Que són testimonis colpidors, i em va posar tota una sèrie, tot un seguit d'exemples que, a més, estan molt en la quotidianitat, en el que ho ignorem, però estan en el nostre dia a dia. Proposo ara escoltar una peça de Mozart, que també ens enllaçarà amb una reflexió sobre el que acabo de dir.
Peça coneguda.
Una peça molt coneguda. Sí, perquè és de la seva òpera La flauta màgica, i és un cor dels esclaus, també. Està ple de personatges molt coneguts, el papageno, la papagena, la reina de la nit, i hi ha també uns esclaus que tenen molt a dir també en la trama. Eva, he posat aquesta peça de Mozart perquè en aquesta època, quan es va estrenar, que la va dirigir ell mateix, el 1791, a Europa es va posar molt de moda el consum de cacau. Ja feia temps que s'anava consumint, però llavors estava molt, molt de moda. I això ho enllaço amb una cosa que ens vas comentar tu: què passa amb el consum de cacau, qui està cultivant aquest cacau, i moltes vegades, ara jo puc sortir d'aquí de l'estudi, anar-me'n a una pastisseria, comprar un croissant de xocolata, i aquesta xocolata, moltes vegades no sabem qui l'està cultivant i en quines condicions.
Sí, aquí hi ha un tema molt important amb això que comentes, i és que ens mostra aquest fet, que ara us comentaré, la relació que té amb la nostra vida l'esclavitud infantil. I aquí és on hem d'intentar començar per aquí per fer-nos conscients. Mireu, hi ha com a mínim 300.000 nens treballant a les plantacions de cacau. Estem parlant fonamentalment de Sierra Leona, que és on hi ha la major part de les plantacions. 300.000 nens són esclavitzats treballant en condicions infrahumanes en aquestes plantacions, exposats a picades de serps, ferides en destrals, exposats a pesticides també, perquè evidentment es tracten amb aquests productes, maltractes també sofreixen, doncs, dels patrons, i tot això entra en altres perills, no? I quina relació té aquesta realitat flagrant amb la nostra vida? Doncs que el 90% del cacau que consumim en el primer món prové d'aquesta explotació directament. Llavors, aquí és on ens hem de plantejar la relació que té amb la nostra vida. I tornant a l'Iqbal, jo no vull deixar de dir, de fer-me ressò, no?, de la frase que ens va deixar, doncs, aquest nen esclau alliberat. Iqbal Masip ens deia: no compreu la sang dels nens esclaus. Què ens estava dient Iqbal amb això? Cada pas que doneu en la vostra vida, les vostres formes de vida, el vostre dia a dia, analitzeu què hi ha darrere, doncs, del que feu, del que mengeu, de com obreu en el vostre dia a dia. I en tot el sector agrícola, no només el cacau, sinó el tema del el sucre, el cafè, doncs hi ha altres realitats en altres països de nens explotats i esclavitzats, nens de 6, 8 anys, per sous de misèria, evidentment, i patint molts perills a Filipines, a Equador, a Guatemala, és a dir, que està en molts altres països, no només en el cacau a Sierra Leone.
I no és només el cacau, o ens vas parlar, per exemple, cada vegada que fem una trucada amb el mòbil, que ara tots el portem a sobre a totes hores, també al darrere hi ha un tema d'esclavitud, clar, és que hi ha una pedra que aixeques, et trobes un esclau a sota, no?
Perquè,
perquè tot això del coltan també sembla ser que hi ha molta esclavitud infantil al darrere, no?
Sí, a Àfrica, les mines on s'extreu el coltan, clar que és fonamental per tota l'electrònica, no? Tota la indústria de l'electrònica, doncs mòbils, tablets, MP3, tots els ordinadors, videoconsoles, tots aquests productes, doncs estan, o sigui, el coltan és imprescindible, aquest mineral, per la seva fabricació. I a l'Àfrica, doncs, no només nens esclaus, no? Homes, dones, en règim d'esclavitud, o sigui, estan a les mines excavant amb les pròpies mans, perquè és un mineral, doncs, que, bueno, les condicions amb les que es treballa a la recerca d'aquest mineral, doncs són molt, molt, molt dures, no? I amb eines precàries, fins a 300 metres sota terra. Evidentment amb jornades extenuants, sense mesures de seguretat i salaris que no arriben a $1 al dia. I tot això doncs, és pel nostre consum d'aquest tipus d'aparells, no? I com aquest mineral doncs, trobem també doncs, en tota la indústria de la cosmètica, doncs, per exemple la mica, no? Que és com un cristall brut que s'extreu en mines a altres països i serveix per fer els pintallavis, per exemple. No? O sigui que fins i tot quan ens pintem els llavis les dones, doncs hem de pensar també el que hi ha al darrere. I pensar-ho per poder veure què faig jo amb la meva vida davant d'aquesta realitat. És a dir, no es tracta de plantejar-se només un tipus de consum concret, de dir, doncs ara no compro ni cacau ni pintallavis. Bueno, és que comences a trobar-te múltiples realitats on ja treballes clau. Llavors aquí és on ens hem de plantejar la lluita contra les causes que estan generant aquesta explotació, que si tenim un momentet, sí, m'agradaria doncs, poder comentar. No?
Sí, mira, ara jo el que et proposo és que recordis una miqueta alguns fragments del concert que vam oferir per Santa Cecília i et vindrà el record d'aquella nit, no?, escoltant algunes d'aquestes peces. Podríem escoltar una peça de l'Anna Briz, que és una professora de l'escola, que va estrenar aquesta escena costumbrista que la va tocar una altra professora de l'escola, la Mònica Pons. Pons, professor de l'escola, tocant una peça d'un altre professor de l'escola, que es va estrenar aquell dia, com recordaràs.
Sí, molt bonica.
I bé, no sé, Eva, si això que ens volies explicar em sembla que és important que no es quedi en el tinter.
Sí, exacte. Sí, sobretot partint doncs, d'aquestes dades que hem donat, no? Que tinguem una miqueta al cap doncs, que estem parlant del 10% dels treballadors del món, que són nens esclaus, és a dir, el 10% de tota la població activa del planeta, doncs el 10% són nens esclaus. Llavors, és evident que això respon a unes causes, no? Unes causes que són d'índole institucional, és a dir, aquesta realitat darrere hi ha institucions, per començar les multinacionals, tant de les joguines com de la roba d'esport, la cosmètica, hi ha infinites marques, no? En diria unes quantes i em quedaria curta, no? Evidentment sabem Nike, Reebok, Adidas, Chico, Lego, Mattel, tota la indústria de la cosmètica, productes com el cacau. Aquestes multinacionals transfereixen més del 80% de la seva producció als països empobrits, perquè allà doncs, hi ha menys lleis que regulin tot el tema laboral, interessa la mà d'obra barata, i s'explota adults i fonamentalment a nens. L'esclavitud infantil és l'altra cara de la moneda de l'atur adult en aquests països, per tant ens ha de fer pensar adults en atur i nens esclavitzats, per què no? Llavors, darrere de les multinacionals, evidentment, també hi ha tot aquest engranatge del consumisme que en el que nosaltres estem absolutament immersos. És a dir, ens han generat una mentalitat doncs, del consum per mantenir unes formes de vida doncs, del lucre i el consumisme en el que s'està explotant al darrere. Llavors això també se'n serveixen les multinacionals, evidentment amb la connivència dels mitjans de comunicació, que també és un altre dels pilars de, com a causes d'aquesta salvatjada, no? Els mitjans de comunicació que estan, doncs, evidentment, financiats per multinacionals i aleshores no denuncien, això ho podeu comprovar, mirar diaris, quantes denúncies trobeu sobre esclavitud infantil en els mitjans de comunicació i denúncia a les multinacionals. I per continuar, doncs, tot el tema de la complicitat i corrupció de partits polítics i sindicats que coneixen el drama de l'esclavitud infantil, que han rebut de part nostra i altres organismes doncs, mocions per evitar l'entrada de productes elaborats per nens esclaus, per fer canvis en les lleis, que n'hi ha suficients de lleis, el problema és que no es compleixen i no hem trobat resposta política. Aquí hi ha un problema greu de voluntat, de manca de consciència de la societat, sí, però també de manca de voluntat política per erradicar aquesta situació. Per tant, hi ha uns beneficiaris, és a dir, l'esclavitud infantil avui és un negoci i com a tal és un negoci que està generant un crim contra la infància i aquí se'n beneficia les multinacionals i nosaltres també, ho vulguem o no, estem immersos i també per tant tenim una responsabilitat i només sentim-nos responsables d'aquesta situació en la que hi col·laborem sense haver-ho decidit, per dir-ho d'alguna manera, però hi estem col·laborant. Només des d'aquesta consciència podem començar a plantejar-nos què fer.
Eva, anem justos de temps.
Sí, m'ho imagino.
Però vaja, tot el que has dit, realment, per reflexionar-hi, m'ha fet pensar en un llibre que vaig llegir ja fa potser un parell d'anys, No Logo, de Naomi Klein, també en relació amb totes les multinacionals i aquests treballs forçats a diferents països. Com que veig que el guió del Xavier encara queden tres peces, no sé si amb un minut i mig, dos...
Sí, perquè ens han el tema és tan llarg i perquè ens ha quedat per parlar doncs, els esclaus de l'explotació sexual, els nens soldats, en fi, sí. Tantíssimes coses, però em sembla que ha quedat la teva postura clara. A mi m'agradaria, si més no, escoltar doncs, la última peça que va sonar en aquest concert per cloure aquesta sessió d'avui, que era un vals de Chopin tocat per la Sabina Martínez, que ens va fer molta il·lusió a tots els que érem allà, perquè la Sabina és exalumna de l'escola i ara ja va fent intervencions com a professora també, i això sempre complau molt a tots els que participem a l'escola, no?
Ha fet el canvi,
ha fet el canvi, ha fet el salt i ara està de l'altre costat i ho va demostrar de primera tocant aquest vals de Chopin.
Doncs amb el vals, si us sembla, ja ho deixem aquí, Xavier, professor i músic de l'Escola de Música Victòria dels Àngels, i Eva Cabré, membre del Moviment Cultural Cristià, moltíssimes gràcies per la teva intervenció avui al programa.
I, a vosaltres.
I ens hem quedat curts, com diu el Xavier, per tant, esperem poder tornar a parlar més endavant algun dia amb música o no, i amb el Xavier o no pel mig.
Molt bé, quan vulgueu.
Moltes gràcies per tot, Eva.
I Xavier,
gràcies a vosaltres.
D'aquí 15 dies.
Això mateix.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.